I bé, una setmana més i un programa més de Ser Història. Saludem al, bueno, diguem ja, al nostre company, al nostre amic, el senyor David Gómez de Mora. Bon dia, què tal?
Hola, bon dia, Cristian.
Bueno, ja eres de la casa, ja, no?
Sí,
tals
no.
De programa.
Sí, ja, sí, sí, estic molt a gust.
Bueno, què ens parles avui?
Bé, avui volia parlar del nostre poble de Vinaròs, personatges destacats de la nostra localitat.
Anem allà.
No res, entre les figures històriques que han destacat no sols a nivell local, sinó també fora del nostre perímetre comarcal, hi ha una sèrie de noms, de personatges que considero que és important que avui, encara que sigui d'una manera bastant breu, doncs fem menció d'elles perquè han marcat i han escrit una part de la història del nostre poble. No podem oblidar en aquest sentit la figura de dues persones insígnies vinculades amb Vinaròs que, malgrat no haver coincidit històricament, han marcat una part del passat de la societat del moment. En aquesta ocasió ens agradaria referir-nos a l'arquebisbe Costa i Borràs, així com al cèlebre pintor Gabriel Puigroda. Del primer, nascut en 1808 i mort en 1864, coneixem molta informació. Gràcies a l'estudi de la seva figura, així com per la seva rellevància que aquest va arribar a adquirir, i és que a pesar de que a Vinaròs ha sigut una localitat on la burgesia i el liberalisme va tindre molta força durant el segle XIX, veurem com algunes de les seues figures més representatives emergiran des de lo que seria la part oposada, és a dir, el braç eclesiàstic, el clerical. Sense cap mena de dubte, una d'aquestes personalitats més rellevants d'eixa centúria va ser Josep Domènec Costa i Borràs, eclesiàstic i senador descendent d'una família acomodada que des d'una edat molt primerenca tenia clar que havia de cursar estudis religiosos. Això ho farà en el Seminari de Tortosa com a la Universitat de València. D'idees clarament conservadores, va perdre la càtedra que havia obtingut després del seu distanciament públic respecte al discurs liberal que en aquell moment imperava, i no obstant això, una vegada que es produeix l'entrada del Partit Moderat en les institucions polítiques, Costa i Borràs acabaria recuperant la seva plaça. Dins de la trajectòria professional que va efectuar al llarg de la seva vida religiosa, cal destacar el nomenament com a bisbe de Lleida, a més d'anys més tard la seva elecció com a arquebisbe de Tarragona. Era un erudit i una persona molt directa en les seues intervencions, per lo que hem de considerar-ho com un dels principals artífecs en les negociacions que es portarien a terme en la construcció d'aquell tan anhelat port de Vinaròs, i raó més que justificada perquè el seu poble li acabarà dedicant una escultura. Va ser enterrat en la capella de l'Anunciació de la Catedral de Tarragona i la seva família va estar directament vinculada amb l'àmbit religiós. Així, per exemple, el seu nebot, Josep Meseguer i Costa, arribaria a ser arquebisbe de Granada, qui alhora va tindre per germà el doctor en Dret Civil i Sagrada Teologia Josep Domènec Meseguer i Costa, com comentàvem, i òbviament el nom del seu oncle va ajudar a consolidar encara més la figura del llinatge dins de l'àmbit clerical. És a dir, una cosa és Costa i Borràs, una altra cosa Meseguer i Costa, que en ocasions la gent els confon, són de la mateixa família, però evidentment no tenen res que veure un en l'altre. Unes altres de les seues germanes va ser Hilària Meseguer, devota cristiana, que va casar amb el senyor José María López Dóriga, este nom segur que mos sonarà molt tots, matrimoni del qual naixeria don Josep Lluís López Dóriga i Meseguer, canonge que va escapar de la nostra població cap a Mèxic quan va esclatar la Guerra Incivil de l'any 1936. Una altra germana era sor Regina Meseguer, qui va ocupar el càrrec de priora en el convent de les Carmelites Descalces de Valladolid, encara que Vinaròs va ser sempre una població que durant les guerres carlines, malgrat estar inserida dins de lo que era el bàndol liberal, sí que van veure persones involucrades sobretot en el tema de lo que seria la part eclesiàstica. D'aquí ve que, tal i com relata en la seva crònica Borràs Jarque, durant moments concrets com els de la Tercera Guerra Carlina i en els quals els revoltats van poder fer-se amb el control de la població, el braç religiós tornaria a tindre cert protagonisme dins de l'àmbit local. Recordar que per aquells temps la gran majoria de les famílies que desitjaven créixer socialment era normal que per costum tingueren nexes i persones treballant per a l'església, era una cosa normal de l'època. I ara, canviant de terç, una altra persona destacada vinculada al nostre poble és el cèlebre pintor don Gabriel Puigroda. Precisament poc menys d'un any després de la mort del primer personatge que hem comentat, en la localitat de Tírig, més concretament el dia 18 de març de 1865, naixia un, almenys per a mi, en la meva opinió, dels grans pintors que ha donat la terra de Castelló. Aquest autor, costumista de reconeixement internacional i que malgrat el seu prometedor futur va decidir tornar als seus orígens, és, com dic, una de les figures més importants que hem tingut en la pintura, no només vinarosenca, sinó que jo parlaria a nivell de la província de Castelló, i com jo li tinc tanta admiració diria que hasta a nivell valencià, perquè ja et dic, soc molt fan de Puigroda. Ja ho diuen, la cabra tira cap a la muntanya i Puigroda no va dubtar en instal·lar-se a Vinaròs quan els seus quadres ja estaven escampats per diferents parts del globus terràqui, és a dir, en aquell moment tenia 38 anys i el seu nom era superafamat, és a dir, ja havia venut quadres en Anglaterra, en França, parlem de principis, ojo, del segle XX i finals del segle XIX, que no és poca cosa, no és tan fàcil com avui, el món no estava tan globalitzat. Gabriel representava el romanticisme d'aquells que estimen el lloc del que procedixen, i això és el que ell reflectís molt bé en la seva pintura, i sa essència que treu a relluir la puresa de l'entorn en el que s'ha criat i que li porta tants de records. Era fill d'una família de llauradors de Tírig, va ser becat en diverses ocasions, la qual cosa li va permetre eixir de les terres del Maestrat, va viatjar per Madrid, per Roma, per París, va casar amb una veïna del seu poble i en 1903 decidís instal·lar-se de manera permanent a Vinaròs. Allí, en una sénia de l'Arrabal de Càlig, li arribaria la inspiració de moltes de les seues obres. Amb el seu pincell plasmarà tradicions, indumentàries i personatges que defineixen la cultura del poble valencià. Sempre que podia s'escapava pels entorns de la comarca i com a home forjat en el camp va adquirir algunes terres en les quals va plantar ametllers on a banda s'entretenia amb la seva escopeta. Gabriel va morir amb només 54 anys i encara així el llegat artístic que deixaria seria tremendament ric. Puigroda va ser, jo sempre ho dic, més que un pintor. Puigroda va ser un home del seu temps, compromès plenament amb els valors de la recuperació de les arres dels pobles, amb una aguda i particular sensibilitat per la vida quotidiana de les societats rurals de la qual venia i de la que ell sempre se va sentir fins a l'últim dia de la seva vida tremendament orgullós. És, com dic, una figura molt important i que, de la mateixa forma que comentàvem al principi del programa, hem tingut així en el nostre poble persones destacadíssimes i que és important conèixer-les, saber de la seva biografia, perquè ja no només han sigut una part del nostre passat, sinó que han reflectit aquesta història i aquesta personalitat que ens ha caracteritzat a nosaltres com a poble.
Tota aquesta gent que ens has nombrat, per què eren tan importants per a la localitat de Vinaròs?
Bé, per exemple, en el cas de lo que seria el primer, Costa i Borràs, perquè, com dia, era una persona d'un pes grandíssim, al ser un religiós que tenia un alt rango, anem a dir-ho així, era una persona que representava la nostra localitat, inclús per damunt de lo que podia ser l'alcalde, en això t'ho dic tot, i que en moments de negociacions decisives, com comentàvem abans, per a que se construïguera el port de Vinaròs, doncs va ser clau, i això evidentment va ser un revulsiu econòmic per a la nostra localitat, com una persona va poder ser decisiva en aquesta situació i que després repercutirà positivament a tot un poble, una persona, per a que ho tinguem en compte. Evidentment aquí també entrarien altres personatges polítics, gent de pes de l'època, però clar, quan tens en la teua localitat en aquell moment un senyor que té aquest reconeixement, que damunt ha fet una carrera brutal des del punt de vista eclesiàstic, que l'ha fet destacat per damunt de molts altres religiosos, és algo que se té que tindre en compte, és a dir, són persones destacades. I Puigroda, per exemple, bé, és que jo estic enamorat de la seva pintura i també el sentiment que impregna, perquè jo ho dic, voler saber com vivien els nostres avantpassats en el segle XIX és veure un quadre de don Gabriel Puigroda, és que és això, és tal qual.
La majoria de gent que era destacada en l'època era de l'àmbit clerical o no?
N'hi havia de tot. Per exemple, evidentment, el que estava associat al poder tenia moltes més possibilitats. En el segle XIX tinguem en compte que les polítiques liberals fan que tot no sigui ja religió. És a dir, se manté encara aquesta visió tradicional de que tindre fills religiosos és bo per a un llinatge, de que dona pedigrí a tota l'estirp, val? Perquè tindre, com dic, un germà era dins de l'Església molt important, però ja la concessió canvia. Per exemple, tenim polítics, que són també sobretot els que més importància donaran a un poble, però també tindrem els comerciants, vull dir, tindre comerciants en la família, mercaders, és una cosa que ja des de segles enrere era molt notòria. Però sí, l'Església era un braç més d'eixe poder, no tot, n'hi ha que dir-ho, no és com el segle XVII o XVI, que igual sí que tenien molt més protagonisme, era un cercle més reduït. En el segle XIX, en aquesta època que estem tractant, ja la cosa canvia, és molt més dispar i variada.
Aquestes persones que has parlat han fet un punt d'inflexió, no?, dins de la història del poble de Vinaròs.
Per a mi, sí, per a mi les dos, a la seva forma, però sí, per a mi Costa i Borràs, evidentment, és indiscutible, vull dir, l'escultura remarca ese paper que va tindre, però Puigroda també era molt volgut per la gent del poble, perquè era un home campechà, els quadres que avui se venen per grans sumes i moltes vegades per no res pràcticament va arribar a donar-los, i damunt també era una persona que recordava aquesta idiosincràsia, no?, de la gent de la terra arrelada, que viuen en un món que sembla com que fora no hi ha res més, no?, que la seva terra és el més bonic, el més esplendorós, i bueno, i també jo els comprenc, no?, perquè a mi em passa algo paregut. Això és el nord de Castelló, per a mi és de les zones més boniques que he vist mai, i el poder dedicar-te a una professió com és el cas d'aquest pintor, que reflectís en aquest detall, aquesta forma de vida tan concreta i tan precisa, doncs què vols que te digui, no és fàcil, i això li dona encara més mèrit al meu parèixer.
Pues David, un tema molt interessant el que ens has portat avui, no res, ens veiem la pròxima setmana.
Clar que sí, moltes gràcies.
Moltes gràcies.